Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquesta darrera secció d'actualitat ben bé podria ser esportiva. I és que parlarem d'un dels campus de futbol que més rellevància té al Penedès. Es tracta del campus Marc Bartra. I per saber com ha anat i quina valoració en fan, marxem fins a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui comptem amb un dels genis, diria jo, d'aquí de la comarca, que es coneix a tot arreu per aquesta tasca tan bona que fan amb els nens al campus Marc Bartra, i per això tenim l'Eric Bartra. Molt bon dia, Eric, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Encantat.
M'imagino que molt liat perquè esteu en ple campus ara mateix. I explica'ns com està anant.
Sí, molt bé, molt content. Ara estem en l'últim dia de la segona setmana i acabem. La veritat que són dues setmanes que hem fet de campus a Sant Jaume i una a Vilafranca. I el resultat per mi ha sigut excel·lent. Els nens s'ho han passat molt bé. Els monitors han treballat també molt bé. I, bueno, unes experiències més, uns estius més viscuts a través del futbol. Veus nens fent noves amistats, sent feliços, jugant a futbol i coneixent a noves persones. I, bueno, doncs et recompensa una miqueta la feina que això comporta.
Clar, porteu... Quants anys ja que porteu amb aquest campus?
Aquesta és la 11a edició.
Déu-n'hi-do.
Vam iniciar fa 12 anys. Vam tenir un any que amb el Covid no vam poder fer campus a l'estiu. I llavors aquest és la 11a edició.
I és el primer any que esteu a Vilafranca o ja fa més anys?
No, a Vilafranca fa 3 anys que estem.
Uh-huh. Havíeu estat també a Cunit, si no recordo malament, oi?
Sí, a Cunit també hem fet dues edicions de campus. Aquest estiu no ha pogut ser perquè també estan amb les obres del camp de futbol que estan posant gespa nova i no l'hem pogut fer allà.
Déu-n'hi-do. En total, quants nens i nenes heu tingut?
Sumant les tres setmanes?
Sí.
Doncs hem sigut una 130 inscrits, 140.
Déu-n'hi-do.
Més o menys.
Es diu ràpid, eh? Sí. I tu com a director esportiu, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, al final... Bueno, al principi saps que sempre costen més les coses, tot és la novetat, i ara, bueno, ja fa 11 anys que estem i l'experiència també dels entrenadors, que fa anys que estan treballant amb nosaltres i tot es fa més fàcil.
Uh-huh. Explica'ns una mica com va sorgir tot el tema i aquest campus i tot el que esteu fent arreu de la comarca.
Bon, doncs fa 11 anys vam tenir la idea és quan el meu germà, el Marc, estava jugant al Barça i bueno, estàvem treballant, jo m'iniciava, estava en mig d'estudis de la carrera d'INEF i preparant unes pràctiques, doncs bueno, se'm va ocórrer de fer un campus aquí al poble on havíem crescut nosaltres, pels nens del poble i de la comarca. I res, ens vam tirar una miqueta a la piscina i a veure com va. No sabíem si tindríem molt d'èxit o no, i bueno, la veritat que vam estar molt contents ja des de la primera rebuda que vam tenir per part de les famílies i els nens sempre ha sigut positiva i hem tingut la sort de que això s'ha anat mantenint.
Mm-hmm. Clar, tu deies quan el teu germà estava al Barça, però tu també has tingut un paper fonamental. A banda que sou bessons, tu has tingut un paper fonamental perquè el teu germà, doncs, ara ja està en els vols, que dic jo, no?
Perdona, no t'he escoltat, se m'ha tallat.
Sí, no, que deia que tot i que va ser quan el teu germà estava al Barça, tu has tingut un paper fonamental perquè el teu germà està en els vols ara mateix i tu t'has quedat aquí, no?
Sí, bueno, al final els dos ho vam intentar de petits i hem tingut la sort, doncs, que amb lo difícil que és arribar allà dalt de tot, doncs el Marc ho ha pogut aconseguir i ho he disfrutat moltíssim des de la meva banda i bueno, al final doncs, hem pogut estar lligats i connectats també per aquest futbol base, on ell també li feia molta il·lusió tenir un club, on, sobretot aquí al poble on hem crescut, i jo com a director doncs, portant una miqueta la gestió general del club.
Uh-huh. Com enfronteu la pròxima temporada del campus?
Bueno, ara ens queda tot un any per davant. Sí que tenim alguna novetat que ja estem començant a treballar des d'alguna possible, perquè fins ara nosaltres havíem iniciat el campus que era de 9 del matí a 6 de la tarda i fèiem dinar i tot això aquí a l'escola del poble. Uh-huh. I ara des del Covid vam reduir el tema del dinar, ja no el fem i fem de 9 a 2. I ara de cara a l'edició propera tenim pensat alguna novetat que és introduir alguna nit, és a dir, fer el campus amb normalitat i fer alguna nit en un alberg.
Oh. Estic segura que els pares estaran molt contents, no?, d'aquesta decisió.
Jo crec que tots. Els entrenadors i coordinadors en tenim moltes ganes, és una cosa que sempre ens ha quedat per fer. Fa molts anys que ho tenim en ment i segurament l'any que ve ho podrem fer per, bueno, per tema d'instal·lacions, ens ha sorgit una bona oportunitat i segur que la farem. I els pares, doncs, suposo que també sempre va bé tenir un parell de dies o tres de desconnexió i que també puguin disfrutar doncs, de la seva parella i deixar els nens en bones mans, que estiguin contents, feliços, jugant a futbol i ben cuidats.
Uh-huh. Anem a parlar del Club Futbol Base Mar Bartra. En quin moment esteu?
Bueno, ara estem en un moment en... És que hi ha diferents seus. Nosaltres tenim ara la seu a Sant Jaume dels Domenys i a Banyeres del Penedès, uh-huh. que és la seu on vam iniciar tot. Aquí, en aquesta seu, ara hi ha hagut algun canvi a nivell estructural perquè ens hem unit en una col·laboració amb NSA, amb Nastic Soccer Academy, i juntament també amb l'Arbós, en el futbol 11. Uh-huh. I en el futbol 7 també hi ha una miqueta una col·laboració diferent, però molt semblant amb ells, per poder potenciar el futbol aquí al territori i que entre tots doncs, que anem units en una mateixa direcció. Uh-huh. I la veritat que bueno, de moment la rebuda està sent bona, estem contents amb el número de joves que tenim, en futbol 7 estem en les màximes categories de futbol català i bueno, cada any doncs, anar fent passos per millorar aquesta formació de tots els nens que volen, i nenes que volen venir a jugar aquí al club. Uh-huh. I després tenim la seu a Vilafranca, al Camp de l'Espirall, on vam iniciar ara, potser ja farà 5 o 6 anys, ho dic de memòria, 5 anys, i és la veritat que la rebuda ha sigut molt bona. Des del primer moment ja vam més, bueno, doblar o gairebé triplicar els nens que hi havien inscrits anteriorment a l'altre club, i ara doncs, som uns 400, quasi 500 nens.
Déu-n'hi-do.
Sí. Espera. I a Cunit...
Sí, sí.
Ah, perdona, digue'm.
No, digues allò de Cunit, que sí, l'anava a preguntar jo també.
Sí, i a Cunit, doncs, és la tercera seu que... Bueno, la quarta seu que vam tenir i bueno, és un projecte que s'està consolidant. Els inicis mai són fàcils, ni aquí a Sant Jaume, ni quan vam iniciar a Vilafranca, ni a Cunit, però a poc a poc està agafant la forma i l'estructura de club que volíem. I bueno, estem contents, estem sumant a totes les seus i el club doncs, de moment estem aguantant bé.
Us plantegeu obrir més seus o no?
No, ara, o sigui, per ara crec que ja és molta feina tot el que estem fent. L'objectiu també era intentar arribar a la màxima població possible. I estem ubicats en tres punts que abarquen a tota la comarca i llavors el que es vol apuntar que pot estar proper a Cunit doncs pot anar a Cunit, el que està proper a Sant Jaume o Banyeres doncs també i el que està proper a Vilafranca també. Llavors, per ara no tenim la previsió d'obrir noves seus, perquè ja ens està costant molt mantenir un alt nivell amb el volum que tenim.
Clar, clar, en total quants entrenadors podeu tenir en total?
No els he comptat, però possiblement uns 250-300.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, abans de l'entrevista parlàvem, no, d'aquest exemple de felicitat, el Marc Bartra Inclusive. Explica'ns una mica com va sorgir i què feu i com està funcionant.
Doncs mira, la idea va sorgir juntament amb una mare del club. Jo ja feia temps que volia o tenia en ment el projecte de sumar un equip inclusiu, perquè en el moment en què nosaltres vam iniciar hi havia molt pocs clubs aquí a Catalunya que donessin la possibilitat de jugar a nens amb diversitat funcional a futbol. I és una mica, sempre penso, no, que ens centrem molt en el guanyar, el competir, en crear bons jugadors i tal. I hi ha una part social també molt important, de que penso que el futbol és un context molt ric en valors, i el fet de poder donar l'opció a jugar a futbol a nens, i més que jugar a futbol, el sentir-se partícips d'algun club, d'algun projecte, de que els nens puguin conèixer altres nens, de sentir-se, bueno, valorats, no? I acceptats per la societat, doncs crec que és un projecte molt bonic. Juntament, com et deia, amb una companya que es diu Laura, vam iniciar-ho, vam començar a moure parlant amb escoles d'educació especial, vam contactar amb famílies i, bueno, vam fer uns entrenaments de prova. Vam començar amb molt poquets nens, potser érem 5 o 6, però cada vegada han anat venint més i ara, doncs, som uns 15-20 nens.
Uh-huh. Clar, a més, clar, al final, moltes vegades, sobretot els polítics, s'omple la boca d'aquesta inclusivitat, però al final sou vosaltres els que tireu endavant aquestes iniciatives de forma privada.
Sí, totalment.
Escolta, si et pregunto per projectes a llarg termini, què em podries comentar?
De l'inclusiu.
De l'inclusiu i del club.
Val. A l'inclusiu, així com vam començar amb molt poquets nens, fèiem un entrenament setmanal, a poc a poc, doncs, hem anat tenint noves famílies i que s'han sumat al projecte, i hem pogut fer un equip, diguéssim, ja treballant-ho amb 4, 5, 6 anys aquí al club. Ara tenim també una miqueta més de nivell dins de l'equip, ens veiem preparats per competir contra altres equips i hem fet torneig. Nosaltres ja n'hem organitzat, bueno, cada any n'organitzem un, però també anem a altres clubs a fer diferents tornejos, i ja no només és l'entrenar, el conèixer i tal, sinó també que els nens puguin disfrutar, tot i que hi ha molt pocs clubs que tinguin un futbol inclusiu, però que puguin disfrutar de partits com qualsevol nen i nena que s'apunta al club. I ara estem una miqueta creixent en aquest sentit, de fer-ho cada vegada hi ha més clubs també, i de fer-ho una miqueta més professional dins de l'àmbit social en el que ens movem. Uh-huh. I com a club, l'objectiu és seguir donant la millor formació possible als nens i nenes de la comarca, tots aquells que vulguin participar i unir-se al nostre club, i bueno, millorar el nivell d'entrenadors perquè la formació sigui més bona, que tots els nens estiguin contents. No tenim un objectiu per estar a les màximes categories, no, sinó cada dia disfrutar i treballar bé perquè les famílies estiguin contentes.
Uh-huh. Clar, tu com a entrenador, com a director esportiu, què et faltaria a nivell professional per fer? Tu has plantejat, ets jove, encara, però creus que hi ha alguna cosa que t'estigui rondant el cap, que es pugui dir, sempre, que diguis, ostres, m'agradaria?
No, bueno, mira, a mi sempre a nivell personal m'hagués agradat, i no està vinculat amb el club, sinó m'hagués agradat viure el futbol a nivell més professional. i però bueno, al final amb la vida familiar i la meva feina, que és el club, que no em permet tenir masses hores, doncs es fa gairebé impossible. Però a nivell personal, ara aquesta temporada porto un any a la Kings League amb els Troncos, que és una mica una estructura semiprofessional, i he pogut viure l'experiència. Ara ho he deixat, també bonica perquè se'm solapaven horaris amb el club, no he pogut estar massa per aquí, i he viscut el futbol des d'una altra banda, ja no tan formativa, sinó més competitiva. He disfrutat molt l'experiència, m'ho he passat molt bé, i ara pues, és moment de tornar, i més endavant, quan pugui tenir algú més de temps, doncs segur que hi torno, perquè l'experiència ha sigut molt, molt positiva.
Explica'ns una mica què és la Kings League, perquè alguns ens sona a xinès autèntic, sí. Perquè no sabem exactament en quina categoria ubicar-ho. Sí que hem vist, no, persones com l'Ibai Llanos, com molts influencers, sí. O el Piqué, però no sabem exactament què és la Kings League.
Vale, a veure, la Kings League és una lliga privada que es va organitzar, la va crear el Gerard Piqué i Ibai Llanos, i l'objectiu és una mica, bueno, era crear una lliga amb 12 equips, cada equip està presidit per un streamer, youtuber o persona famosa, o un futbolista o exfutbolista, i llavors doncs cada club, cada president té el seu staff. Són els entrenadors, primer entrenador, segon, tercer, entrenador de porters, fisio, massatgista, i a partir d'aquí cada equip doncs tenia 12 jugadors escollits, bueno, jugadors que s'han apuntat, que jugaven al futbol català, es van apuntar per entrar a la lliga, i llavors doncs cada equip podia escollir 10 jugadors dels que s'inscrivien, i després també dos jugadors que pots triar d'exfutbolistes, així més famosos, amb alguna més de nivell. Uh-huh. I llavors competim entre els 12 equips que hi ha a la Lliga, i a part doncs es fan, ara s'ha fet el Mundial que vam anar a Mèxic, vam jugar contra la Lliga de la Kings League que hi ha a Amèrica, vam jugar contra equips, doncs, hi havia Japó, Turquia, França, Itàlia, bueno, hi ha equips de tot el món. Uh-huh. I ara s'estan obrint a la Kings League, s'estan obrint lligues a diferents països també.
Ha agafat molta volada, sobretot, no sé si és un perfil més jove, no? El que segueix més la Kings League, possiblement.
Sí, és un format que agrada molt als nens, sobretot a la comunitat més jove, també perquè normalment es va iniciar a YouTube i a Twitch, que són plataformes que potser s'allunya una miqueta del tradicional, i els nens doncs ho segueixen una miqueta més. I també és un format de competició una miqueta diferent, no és el jugar a futbol 7, hi ha unes cartes que pots tirar durant el partit inicia amb un 1 contra 1 en el primer minut, després un 2 contra 2 o un 3 contra 3 al tercer minut, i és una miqueta més vistós. Inclús hi ha molta gent que el futbol tradicional no li acaba d'agradar, en canvi la Kings League doncs, bueno, sempre passen coses, hi ha molts gols, i això fa que sigui una miqueta més entretingut.
Uh-huh. És a dir, que t'ha agradat molt, i, bueno, per feina, òbviament, no pots, però no descartaries tornar-hi, no?, a aquesta Kings League.
Sí, a mi m'agradaria, sempre i quan tingui el temps per poder-m'hi dedicar al 100%, és un projecte que m'ha agradat molt des del principi, que quan l'he pogut viure de dins, doncs també m'ho he passat molt bé, he tingut una relació molt bona amb el meu president i els meus jugadors, i segur que més endavant, si es dona l'oportunitat, doncs hi tornaré.
Uh-huh. Eric, com compagines la vida familiar amb tot el que fas? Perquè em sembla que la vida no et dona.
Bueno, és complicat, intento treure temps de tot arreu. Tinc la sort de que puc, amb la meva feina, organitzar-me una mica els horaris, i en tardes que sí que la puc passar amb la meva família. Després tinc el meu fill que juga aquí al club i aquest any l'he pogut entrenar, que al final també era una estona que tenia per estar amb ell, i bueno, doncs les tardes que puc, a les nits, pel matí sí que és veritat que bueno, l'estoneta del matí m'has de portar-lo al col·le, després anar-lo a recollir al migdia i dinar junts, això sí, però després la tarda les tenia una miqueta més ocupades amb el club i amb la Kings League, i el cap de setmana també. També la sort és que em podien acompanyar els diumenges a la tarda a Barcelona a jugar, i també ho han disfrutat molt ells, des de la seva banda han disfrutat molt aquest projecte i m'han acompanyat sempre, així que bueno, ara podré tenir més temps per ells, que al final també és l'objectiu d'haver-ho deixat, i ja està, no sé, una miqueta aquest és el resum.
Com és ser pare? Bueno, com, no t'ho preguntaré a tu com a pare i com a entrenador. Ells com viuen? O ell com viu això de tenir pare i entrenador a la vegada? Perquè això diuen que és complex,
Sí, hi ha casos doncs, que funcionen bé i hi ha casos que no. I per la sort, tant per la part del meu fill com per la meva part, hem entès que hi ha l'estona de ser pare i l'estona de ser entrenador, i no barrejar les coses, ni que ell tingui tractes de favor per ser meu fill, ni al revés, ni que jo el perjudiqui, o el benefici. I, bueno, la veritat que molt bé, perquè almenys amb mi, els dos casos que he tingut que he portat als meus fills, s'ha creat un vincle diferent, especial, hem sumat més moments junts i també una miqueta doncs, transmès aquesta passió i il·lusió pel futbol. Mm-hmm.
Doncs Eric Bartra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa en aquesta darrera setmana que nosaltres treballem. Que vagi molt bé, que tots els projectes que tingueu es puguin tirar endavant i a continuar fent aquesta meravellosa feina que esteu fent.
Vale, moltes gràcies. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa.
Bon dia, són 10:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Ens atem al repàs de les notícies en aquest flash del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. Comencen les esperades obres per fer el nou cap de l'Arbós. El passat divendres 5 de juliol, el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, va visitar el municipi per conèixer el projecte de primera mà, pel qual el Departament de Salut invertirà 5,9 milions d'euros. Les obres, que permetran triplicar els espais actuals, passaran de prop dels 600 metres quadrats actuals a uns 2.000. Les consultes seran 24, gairebé doblant les 13 actuals. Segons Balcells, el nou CAP, que ha de ser una realitat a finals del 2025, incorporarà nous espais més sostenibles, amb més llum i més agradables, tant pels professionals com pels pacients. L'ampliació no suposarà que s'activin nous serveis ni tampoc que augmenti la dotació de treballadors sanitaris. Els carrers de Cal Bolet i General Cortijo intercanviaran el sentit de circulació el proper 17 de juliol. L'Ajuntament de Vilafranca ha decidit canviar el sentit de circulació dels dos carrers per pacificar l'entrada al centre urbà. A partir del 17 i 18 de juliol, el carrer General Cortijo es convertirà en via d'entrada al centre, mentre que el carrer Cal Bolet es destinarà a la sortida. Durant aquests dies es modifica la senyalització vertical i horitzontal per adaptar-se als nous sentits de circulació. Els semàfors i altres canvis de sentit es posaran en marxa el mateix dia 17, amb senyalització temporal a totes les cruïlles per advertir els conductors. Pel que fa al carrer Cal Bolet, el tram afectat s'estén entre la Rambla Nostra Senyora i el carrer Amàlia Soler. En el cas del General Cortijo, el canvi inclourà també el carrer Camp del Sallarot, dirigint el trànsit de l'Avinguda d'Europa cap a l'Avinguda de Tarragona. La Biblioteca Municipal de Sant Quintí commemora el seu 40è aniversari. L'equipament, que va obrir les seves portes el 10 de juliol de 1984, fruit d'un triple acord entre l'Ajuntament, Caixa d'Estalvis del Penedès i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, compta actualment amb 908 usuaris i usuàries inscrits i s'ha convertit en un punt de referència per la cultura del municipi. Des del 26 de maig del 2018, la biblioteca està ubicada a l'edifici de les antigues escoles públiques, ocupant un espai més ampli i modern que acull una àmplia programació cultural. Diferents municipis del Penedès estan de festa major aquest cap de setmana. A la Granada no us podeu perdre la pujada del Ruc al Campanar, al Piromusical. Aquest divendres a partir de les 10 de la nit, en acabar el pregó, o bé el correfoc i els versots de dissabte al vespre. De dissabte també cal destacar la inauguració, al celler cooperatiu, de la 21a mostra de vins i caves de la Deo Penedès a 6:15 de la tarda i l'actuació castellera a les 6 de la tarda amb els Xicots de Vilafranca, Nens del Vendrell i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. A la mitjanit hi haurà la nit jove a l'esplanada del Centre Cívic amb Fugados de Alcatraz i DJ Cris Farom. Per diumenge al migdia hi haurà la baixada al Campanar i la Cercavila, la ballada de sardanes amb la Cobla Catània, i pel vespre i nit la música amb Mercabanda, l'orquestra Rosaleda i P.D. Armand.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La darrera agenda al detall que us oferim abans de marxar de vacances és doblement festiva. Comencem a Ràdio Vilafranca amb la festa del barri del Molí d'en Rovira, que ens explicarà la presidenta de l'Associació de Veïns, l'Olga Graells. Bon dia, Olga.
Hola, bon dia.
La del Molí d'en Rovira és la festa de barri més extensa, perquè sempre comenceu dilluns amb aquells tres primers dies de bàsquet de 3x3. Com ha anat enguany?
Doncs molt bé, aquest any estem molt orgullosos. Hi ha hagut una gran participació. Ja vam començar el dilluns amb la lliga de preminis i minis i el dimarts amb els sèniors. I realment hem tingut 16 equips, 59 participants, ha donat molta festa, molta animació al barri, sobretot molt d'esperit d'esport i de compartir. I ha sigut un espai molt bonic.
amb gent que s'ha acostat a la plaça Vilanova de tu, Vilafranca, no?
Sí, sí, bueno, de Vilafranca hem tingut un equip de Vilanova, un de Badalona. Realment ha tingut molt d'èxit, però el maco ha sigut l'esprit. Realment aquest bàsquet el va impulsar un integrant de l'antiga junta, el Josep Maria Mateu, que va estar molt vinculat a l'esport, ho va iniciar amb ell. Aquest any ha sigut la 25a edició.
Déu-n'hi-do.
I realment estem molt contents perquè és això, poder veure la plaça plena de tanta animació i de gaudir-ho, que dona gust.
El 3x3 dona el tret de sortida a la festa, però els actes de festa arrenquen sempre dijous. Ahir celebràveu la tronada d'inici de festa, el pregó, el sopar. Són actes de retrobada, no?, entre els veïns, de compartir una estoneta aquest primer dia.
Sí, realment és un dia molt especial. Per mi, personalment, poder és el més especial perquè et trobes amb veïns que no veus durant l'any i allí t'ho trobes en un espai molt més distès. Tens el sopar, però després estona al cafè, al ball, i és molt bonic aquesta estona. Aquest any hem tingut 194 inscrits. Realment ha estat una nit molt maca.
Presumies del 3x3, que portava més de 20 edicions en marxa, però el sopar a la fresca del dijous ha celebrat la 32a edició.
Sí, sí.
És un sopar veterà, potser dels primers que es van fer als barris vilafranquins, no?
Diria que segurament, eh? No ho hem comptabilitzat, però pot molt ben ser. A més, té una peculiaritat respecte a altres barris, que és en dijous. Tots els barris els fan en divendres, dissabte. Nosaltres l'hem fet en dijous i alguna vegada hem fet consulta inclús per passar-ho, perquè l'endemà molts treballen. Bueno, la Junta treballem tot avui i molts treballen. I s'havia passat consulta, però no. La gent vol mantindre aquest punt d'identitat del sopar el dijous i, bueno, és perfecte.
És el tret diferencial,
exacte,
no?
Exacte. Bueno, la gent que ha vingut ens ho ha demostrat.
Els actes es reprenen aquest vespre a les 8, de nou a la plaça Vilanova, que és l'epicentre d'aquesta activitat, amb un tas de vins i formatges solidaris a càrrec d'una empresa del barri, veïna, per tant, com és Xerigots.
Sí, sí, sí. Ja, aquesta és la tercera edició, la seva aportació a la nostra festa al barri, doncs és amb aquests formatges, amb la gestió amb els vins del barri, i, bueno, i fan aquest maridatge dels vins i formatges, els vins a càrrec de Ton Colet. I realment aquesta activitat és l'única de les que fem que té un cost de 20 euros, però és 100% destinada al rebost solidari. És solidària.
Està plena o encara hi som a temps d'inscriure'ns avui mateix?
Encara hi sou a temps, però a través de la web de Xerigots. Però ja estem acabant.
El tas de vins i formatges solidaris i seguirà una actuació dels Falcons de Vilafranca i música. Explica'ns.
Sí, a les 10 del vespre els Falcons ens faran una actuació amb gralles i, bueno, ens ensenyant una miqueta. Hi ha aquests previs, aquests escalfaments també. Hi ha previ a Festa Major, perquè ja estem a mitjans de juliol.
Uns Falcons que també són veïns del barri.
Són veïns del barri, i tant. I després ja continuarem amb la nit de rock, a Moratones i a la fresca.
Tot a la plaça Vilanova.
Sí, tot es fa a la plaça Vilanova, sí.
Dissabte seguiu amb l'activitat a partir de les 6 de la tarda, els més menuts.
Bueno, en realitat és la tarda infantil, que diem, però aquest any portem l'espectacle del Mac Stigman i realment és un espectacle que agrada tant als menuts com als més grans. Bueno, tenim gent del barri que ja l'havia vist fa 2 anys que ens ha dit «On puc posar a primera fila?» Perquè realment és un noi que el seu emblema és molt bon rotllo i és el que transmet. No només porta la màgia, sinó bon rotllo.
I no hi pot faltar la xocolata per petits i grans, no? Aquí ja
I
no
tant. I després continuarem amb la Milla Urbana.
Clar, parlant d'activitats veteranes, la Milla celebrarà la 35a edició i, a més, defenseu amb molt d'orgull que és la segona més antiga de tot Catalunya.
Sí, sí, sí. A veure, tenim corredors que ens venen de la zona de Barcelona, ens venen de més lluny perquè l'han corregut cada any. Hi ha veterans que l'han corregut de cada any. Són gent que ja fa curses puntuables i diuen, tot i que saben que no puntua, venen per la, pels anys que té i per la tradició. I realment, i aquest és l'únic acte que farem al carrer Comerç. I és al llarg del carrer Comerç, la cursa.
I en aquest cas, les inscripcions es faran una estoneta abans?
Sí, 30 minutets abans. Ja quan comenci la xocolatada, aproximadament, llavors ja comencem amb les instruccions, amb les inscripcions.
Quants corredors espereu? O quants van ser l'any passat? Més o menys quina xifra?
Doncs ara mateix no les tinc apuntades, però bueno, arribem a cobrir totes les disciplines, totes les edats, i dono molta gresca.
I comença a 3:15 de la tarda, que la calor ja no apretarà tant, perquè l'any passat patiu per la pluja i aquest any per la calor, no?
Sí, realment sí, una miqueta. Però bueno, mira, realment amb ganes de fer-ho, perquè mira, l'any passat amb la pluja i al final amb les ganes es va poder fer tot, inclús el sopar de l'any passat, que ens va diluviar i ho vam passar la bona estona igual.
Com acabareu la festa aquest dissabte a la nit, quan acabi la milla urbana?
Doncs mira, 10:15 de la nit venen de Silver Lines Dance a fer una exhibició i després ja tot seguit ja arrencarem amb el ball de gala, amb l'orquestra Glacé, que bueno, ja és tradicional del barri.
Fins quina hora té corda?
A 3:15 de la matinada.
Que home, està prou bé, eh? Està prou bé.
Sí.
Olga, desitgem que tingueu una molt bona festa de barri als veïns i a tots aquells que s'acostin a acompanyar-vos, però volia aprofitar aquests últims minuts de l'entrevista, ja que et tinc aquí a Ràdio Vilafranca, per demanar-te pel barri, un barri que finalment ha vist com s'acabaven les obres del carrer Comerç, almenys una part importantíssima, no totalment les de la Llosa, però sí la del carrer Comerç, amb aquest nou passeig. Contents i que queda el tinter, perquè hi ha coses, no, encara?
Sí, a veure, realment és un barri que hi ha molta feina a fer. Estem molt contents amb allò del carrer Comerç, realment s'ha convertit en un espai de passeig. Antes d'ahir parlava amb una noia que no és ni tan sols de Vilafranca, però treballa aquí a Vilafranca, que diu, quan tinc un momentet que necessito pensar, me'n vinc al carrer Comerç a passejar. Diu, em don calma, em don tranquil·litat, aquesta sensació d'espai. Estem molt contents, però bueno, ara de cara a finals d'any ens comencen ja a arreglar el carrer Bisbe Estalella, que també ha sigut un carrer molt reivindicat. El pàrquing de la Llosa també ara ens el tros que actualment hi ha l'arreglaran, l'ordenaran, que també ja tocava. La biblioteca ja es veu més una realitat.
Va agafant forma, no?, aquesta segona biblioteca.
Exacte.
Que vindrà al carrer Comerç, però l'entrada serà per Sarriera.
Exacte, sí. Pel carrer Comerç es mantindrà l'entrada del Viver de Celleristes i la sala d'estudis biblioteca serà més pel carrer Sarriera. Però bueno, ja la tindrem al barri, un servei més. A les poques reunions que hem anat tenint, que ens han anat arribant informacions, es veu molt maca, donarà molt de joc.
Amb un pati.
Un pati bastant important i molt d'espais dintre, per molt polivalent, que també és el que demanàvem, aquesta polivalència, que no només fos una biblioteca, sinó que es poguessin crear espais, que no sabem si els faran, però nosaltres hem reivindicat, espais de presentació de llibres, espais de preparació de treballs per joves, amb equipament perquè ho puguin fer, amb molts espais, i bueno, continuarem amb aquesta reivindicació, que això no treu que continuarem amb la reivindicació del carrer Melió, del doctor Fleming, i es continuarà aquest treball.
Hi ha canvis, però el que no acaba d'arrencar és la implantació de comerç al barri.
Costa, sí. Realment, poc a poc, realment, amb el carrer Comerç, ja hi va haver-hi alguna intencionalitat més. Jo crec que a mesura que es vagi arreglant el barri i se vagi integrant més a la vila, també sempre històricament ha sigut com el barri de darrere l'estació. I això és una cosa que, doncs, que s'ha d'anar treballant. Amb totes les millores, jo crec que anirem millorant. Hem sentit alguns comerços que sembla que es volen començar a posar. Doncs, bueno, hem d'anar mantenint aquest treball per millorar-lo i suposo que la inèrcia ja està en marxa.
És l'Olga Graells, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Molí d'en Rovira, que està de festa. Que vagi molt i molt bé aquesta festa. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
I la segona aturada d'aquesta gent del detall la farem a Sant Jaume dels Domenys, que la setmana vinent enceta la seva festa major. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs Sílvia, qui m'acompanya és la Dolors Miquel, ella és la regidora de festes d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia, Dolors, com estàs?
Hola, molt bon dia, bé, gràcies.
Bé, una setmana justa. Ja ha arribat el moment que tothom espera amb candeletes, oi?
Sí, sí, ja ho tenim a tocar, això.
Comenceu el dia 19 i explica'ns una mica com ha estat portar a terme una setmana sencera.
Sí, bé, com se sap, aquí a Sant Jaume tenim la comissió de festes, que és qui realment tira del carro, com es diu, no? de la festa major, sempre, evidentment, amb el suport meu com a regidora de festes. Però bé, i aquest any, sí, comencem el 19 i acabem el 26. Però quan es veu el programa, es veu que ja no només és Ajuntament, sinó que aquest any tenim moltes entitats que també s'han implicat en fer actes, no? Perquè això es va gestar en una reunió prèvia que vam tenir fa ja molts mesos amb les entitats del municipi, i bé, aquest any es va consensuar, diguéssim, la Festa Major amb ells, sobretot tema dies, i vam acordar que també farien algun acte més les entitats, i per això, si veieu el programa, que està farcit també d'actes, que aquest any hi ha moltes novetats i que algunes són per entitats.
Clar, el fet que es pugui solapar amb el Vendrell és un problema o és un neguit de les entitats?
Sí, clar, és un neguit, no? Vull dir, no perdem de vista que al cap i a la fi Vendrell és la capital de la comarca, i aquest any coincidia bastant, no? Clar, Sant Jaume i Santa Anna estan a tocar. Per tant, sempre cada any tenim el mateix problema, no? Però aquest any, al caure més així com en cap de setmana, estaven així les entitats com a més preocupades. I al final va ser això, consensuant amb ells, es va començar la Festa Major per davant, diguéssim, i ja està, i acabem el dia 26 nosaltres.
Uh-huh. Comenceu el dia 19, Sant Tornem-hi, amb el pregó enguany a càrrec de la Societat de Caçadors, que em sembla que fan aniversari, oi?
Sí, els tenim d'aniversari, fan 60 anys, i què més que ho fessin ells aquest any.
Explica'ns una mica com anirà, quins són els actes més rellevants que podrem gaudir aquí a Sant Jaume dels Domenys.
Bé, d'anar anirà com cada any, no? Comencem amb pregó, correbàs i, llavors ja tenim els diables implicats, no? amb el seu bingo i els DJs, i anem seguint. El dissabte ja, com a més important, el correfoc. El diumenge tenim els 50 anys de la Volta a Ciclista, que és un altre aconteixement important, que fem 50 anys que tindrem aquesta volta aquí al nostre municipi. I després a la tarda també tenim la cercavila i algun altre acte com el que fa la societat, etc. No? I a la nit ja tenim també el dissabte la nit jove. Els actes més així diferents són que el dia, crec que és el dilluns 22, que tenim un tardeo. Hem dit tardeo de vins i caves. I bé, és això, bàsicament. Tenim uns cellers que venen i col·laboren, i serà una miqueta això, no? Tas de vins i de caves, amb una mica de música que ens acompanyarà, i aquí ens donen el suport també els diables i els espantarrucs, no? Que són els que s'encarreguen d'aquesta música i de continuar també gestionant l'acte. Després també, com han novetat, els bastons han fet la cursa del meló. Tampoc no us puc dir molt què és, perquè com és un acte que han organitzat ells, però sí que sé que tenen, a veure, melons, i com diu el títol, una cursa. Per tant, haurem de veure, i animo la gent a que vingui, perquè segur que serà divertidíssim. I després, així com a també novetat, l'any passat van fer un karaoke, el van fer a la piscina i el van fer des de la comissió de festes, però aquest any també s'han implicat la colla de geganters i de gralles del municipi, i aquest karaoke s'ha traslladat a la plaça del Botànic aquest any, el dia 23, i el fan ells. Per tant, tenim sopar i karaoke tota l'hora. Vull dir que, bueno, no sé si serà tot ben bé l'hora, però vull dir que organitzen ells un sopar i un karaoke. Per tant, també, doncs, també és un acte que canvia d'ubicació i que se li dona una altra forma, no? Perquè l'any passat va ser un karaoke sol i aquest any, doncs, també ja va incorporat amb un sopar. La resta d'actes, ara així una mica de memòria, però també hi ha un contacontes que fa la comissió, hi ha una minidisco pels nens així més petits, que també ho faran des de la comissió de festes. Un acte dels que també hi ha aquí importants i que l'hem inclòs dins el programa és que el dia 26 fem la inauguració de la nova biblioteca, que hem estat d'obres a la biblioteca, i el dia 26 la inaugurarem, aprofitem que estem de festa major, doncs, per fer aquest acte inaugural. I, bueno, així te'l dic ara molt de memòria, el programa, perquè no el tinc davant, però ja la resta d'actes, clar, evidentment Sant Jaume és el dia 25 amb els actes típics, el dia 26 acabem amb el sopar de germanor de tots aquells que es vulguin apuntar, i bueno, i per entremig alguna cosa més encara queda, perquè també hi ha la gincama esportiva, i no sé, segur que em deixo alguna cosa, perquè t'ho estic dient així tot molt de memòria. Però crec que és un programa, la veritat, molt complet, molt, amb actes per diferents edats, i bueno, crec que pot agradar, doncs, a tothom, no?
La veritat és que, a veure, són 7 dies de moltíssima feina. Clar, jo et pregunto com a regidora com és organitzat tot això plegat, encara que es compti amb la comissió de festes, no?, i les entitats. Clar, ara veiem aquí tot un seguit d'actes, queda molt maco, però la feinada que hi ha al darrere deu ser important, no?
Sí, clar, vull dir, la feinada prèvia, òbviament, és reunions, que portem, doncs, molts mesos, no 15 dies ni una setmana, sinó molts mesos ja treballant amb la comissió, treballant amb les entitats i gestant el que és el programa en si, no? Al final, ara, un pic ja tens el programa i ja s'acosta la festa major, principalment és el que dic jo, és logística, no? És, doncs, coordinar taules cap aquí, cadires cap allà, això, els horaris que venen els grups, bueno, totes aquestes coses que has de tenir i que, bueno, jo ja ho tinc tot, també, jo sempre tinc un document amb la logística de cada dia. Les brigades, doncs, donen molt de suport, també Protecció Civil, que també venen i també ajuden molt tots aquests dies, i bueno, i tirant de també el suport, no?, de les entitats, que diem que hi ha actes, doncs, que col·laboren les entitats, i la comissió, evidentment, no? Però, bueno, jo aquests dies intento que sobre ells recaigui el mínim, no?, perquè ells han fet tota la feina, n'han fet molta, porten molts mesos, no s'ha d'oblidar que són persones que venen perquè volen, i llavors, doncs, bueno, aquests dies hi ha certes coses que m'ocupo una mica més jo, perquè és deslliurar-los una mica, no?, perquè també gaudeixin de la festa major que s'han treballat.
Tu dorms aquests dies o no?
Bueno, deixem-ho això. Bueno, diguéssim que el mínim.
És a dir, són dies que la logística que deies, no?, no et permeten potser gaudir de la festa major.
Bueno, jo no, evidentment, no gaudeixes, pel primer perquè, bueno, jo soc molt nerviosa de mena, ja, i llavors, clar, sempre et preocupa que tot surti bé, que no hi hagi cap contratemps, que quan està fent-se, doncs, un acte no hi passi res, no?, vull dir, quan és el correfoc, doncs, que el correfoc vagi bé, quan és un grup a les nits, doncs, bueno, doncs, que tota la nit es gestioni bé i no passi res, no?, bueno, aquí passa això que dius tu, no? Jo sóc de les que tanca la porta, o sigui, no acostumo a marxar fins que no acaba l'acte, no? I clar, si mires el d'allò, doncs hi ha molts actes que l'any demà se solapa, no? Per això el de dormir, doncs, bueno, quan puc dormo i ja està. El dia 27.
El dia 27, quan acaba tot, és quan ja es fa planxar, no?
Exacte, directament és quan el cos ja diu, fins aquí m'ha arribat.
A tothom que vulgui veure el programa complet, pot entrar a la pàgina web de sanjaumedomenys.cat, no, perdó, sanjaumedomenys.cat, també sí, a la
sí,
pàgina web de...
el programa està penjat a les xarxes de la comissió i s'està bueno, acabant ja també de repartir, bueno, començant a repartir, entre aquests dies entre uns i els altres acabaran de tenir-se les cases i després, evidentment, a tot el que és municipal, a les xarxes de l'Ajuntament i a la web de l'Ajuntament.
Doncs,
I perdona, sí. Aquest any com a novetat també estarà per les cartelleres de l'Ajuntament, per les pròpies cartelleres de l'Ajuntament i també pels locals del municipi.
Perfecte.
Vull dir, com que veus tu que és aquesta pàgina així,
sí.
doncs també el tenim, també, és d'acabar de penjar en algun, però també els tenim penjats.
Perfecte, doncs, Dolors
sí,
Miquel.
Sí, que qualsevol podrà veure.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i desitjar-vos una molt bona festa major.
Gràcies a vosaltres i que tothom en gaudeixi.
Us hem portat dues activitats, dues propostes festives, així que hi posem música que acompanyi, la guspira de la Pegatina. Així tancarem aquesta segona hora. Aquell adéu m'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat el riu. Com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. La calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Papa, res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. La calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.